I són les 9 del matí. Repassam les principals qüestions d'aquest matí de divendres. Patronals i sindicats del comerç es troben avui per última el conveni col·lectiu que regula les condicions dels treballadors en els pròxims anys.
Si finalment arriben a un acord per tancar els darrers serrells, el conveni podria quedar firmat avui mateix. És el segon més important de les Balears perquè afecta prop de 70.000 persones.
I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys varen sortir a Hora Baixa al carrer per reclamar millores laborals. La mobilització es va fer de manera simultània a totes les illes, en concentracions a Palma, a Eivissa i a Ciutadella.
Les educadores denuncien precarietat laboral, sous baixes, ràtios elevades i falta de recursos i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic després d'anys sense avenços.
Ens fa sabou davant les injustícies, les ràtios tan elevades que tenim, els sous tan precaris i les condicions constants per les que totes lluitam.
Està enfadat perquè volem visibilització. Volem que l'etapa sigui reconeguda, perquè tots som importants, totes les etapes educatives són importants.
I el Consell de Govern aprovarà avui més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà.
Executiu i Consells Insulars mobilitzaran 15 milions d'euros dirigits a famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Ho ha anunciat la presidenta Marga Proens, qui també diu que cerquen mecanismes per garantir l'accés dels residents als busos del TIP a Mallorca.
Estudiar fórmules que siguin legalment viables dins el marc de les nostres competències i dins el context europeu en què ens movem i que ens permetin garantir l'accés de residents en aquestes línies i freqüències on se poden trobar amb més dificultats.
I el creuer afectat per l'antivirus finalment no atracarà al port de Granadilla de Abona a Tenerife, sinó que quedarà fondejat en alta mar. D'aquesta manera es vol minimitzar el risc de contagi. L'evacuació cap a terra es farà amb una llanxa. Ara es troben a mig camí entre Cap Verd i les Canàries, on s'espera que arribin diumenge.
Ja dilluns s'espera que siguin repatriats cadascú al seu país i els 14 espanyols volaran cap a Madrid. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, detalla com serà l'operació.
En todo caso, el barco no atraca, el barco fondea. Y la evacuación de los pasajeros va a ser con una nave un barco con todas las garantías que van a tocar tierra con todas las garantías y van a ser trasladados inmediatamente al aeropuerto y no van a salir del buque hasta que el avión no esté en el aeropuerto, no haya aterrizado, para garantizar que ese tránsito sea en el menor tiempo posible.
Segons les autoritats, no hi haurà possibilitat de contagi per a la població civil.
I el mateix dia que es compleix un any del pontificat del papa Lleó XIV, en una entrevista a l'informatiu Matí, l'historiador i excorresponsal de TV3 a Roma, Vicenç Lozano, ha explicat que l'enfrontament amb Donald Trump ha fet sortir el pontífex del perfil discret.
Això ha estat inevitable i ha estat el moment en què Lleó XIV s'ha donat a conèixer a l'opinió pública amb un discurs ferm, amb un discurs ferm a favor de la pau, a favor de la justícia social, a favor dels drets humans, en definitiva, que són els principis, doncs, de l'Evangeli.
I avui també destacam que el podcast Les Desaparicions d'IV3 Ràdio ha estat reconegut com a millor producció als Premis Sonor a Catalunya.
És una minissèrie de 5 capítols que s'endinsen la realitat del suïcidi. El condueix el periodista Joan Cabot, qui ha dedicat el premi a tots els que li han regalat, ha dit, la seva història.
Aquest regal és una cosa que sempre em fascina, que depositin en nosaltres quan fem feina i que pens que és allò que ens obliga a fer la nostra feina el millor que puguem.
Arribem a les 9 i 4 minuts. Començarà el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Començam divendres, de nou amb mal temps, amb pluges. Continua, de fet, la inestabilitat. Maig ha vengut acompanyat, sobretot, de baixada de temperatures i també de pluges. Avui vos recordam un tema que hem abordat bastament aquesta setmana. L'Associació de Pares i Mares, APIMA, del CEIP Som Pissà de Palma, va decidir desconvocar la vaga per la presència de Miquel Roldán, recordam, el docent condemnat per assetjament a un alumne menor d'edat l'any 2021. Com sabeu, és una situació que ha arribat al Consell de Ministres, on el passat dimarts es va aprovar l'ampliació de la Llei de la Infància, on es recullen els supòsits en els quals un professional condemnat no podrà treballar amb menors de manera directa. De moment, no tindrà caràcter retroactiu sobre la figura d'aquest professor, però per aquesta manera o per aquesta raó avui mos plantejam què podria passar just a partir d'ara. Els dies previs hem escoltat com vos explicaven les associacions de pares i mares que mostren el seu descontentament i no descarten tampoc noves mobilitzacions. Però quines seran les passes a seguir per part del professor condemnat per assetjament? Avui tenim l'oportunitat de parlar amb el seu advocat, Pere Quecles, la persona que representa legalment Miquel Roldán. En pocs minuts serà amb nosaltres aquí en directe. Un dia més, continuem també pendents del creuer afectat per antivirus, Joana.
Així és, Marta, bon dia. Hem sabut que l'operació per evacuar les persones està passant per reduir al màxim el risc de contagis. I per aquesta raó, l'embarcació finalment no atracarà al port de la Granadilla, a Bona, a Tenerife, sinó que quedarà fondejada en alta mar i l'evacuació es farà amb una llanxa. Aquí a les Balears ja hi ha certa repercussió i ahir la consellera de Salut de les Balears, Manuela García, va reclamar la creació d'un protocol específic per als arxipèlags per afrontar crisis sanitàries com la de l'antivirus, en considerar que la realitat insular requereix una planificació diferenciada i estructures logístiques adaptades a les necessitats del territori. Després ho abordam a la nostra tertúlia d'actualitat.
Un dia en què parlam també d'estafes telefòniques perquè malauradament se troben a l'ordre del dia. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Les estafes s'han convertit en una pràctica habitual, difícil de detectar. Cada vegada són més sofisticades i qualsevol podria caure en la trampa. L'enginy dels delinqüents ha evolucionat fins al punt que en moltes ocasions les estratègies són molt efectives. Uns dels trucs més emprats per aquests ciberdelinqüents són les cridades telefòniques. A través d'elles, l'estafador és capaç d'enganar la víctima i sostreure tota la informació necessària, com per exemple dades bancàries o contrasenyes. Avui en parlarem amb un afectat, el nostre company Toni Traveria, i en Cristina Borrallo, al capdavant d'Asofin.
L'educació també serà molt present avui en aquest programa.
Sí, perquè el govern suec invertirà, atenció, més de 100 milions d'euros en reduir o per reduir l'ús de les tauletes i els ordenadors, de les pantalles, especialment en l'època de primària, després de detectar problemes de comprensió lectora, atenció i retenció de continguts entre l'alumnat. El model aposta ara per reforçar la lectura en paper, l'escriptura a mà i també les biblioteques escolars. Les pantalles no desapareixen, però sí que es limitaran a usos puntuals. Per això avui ens demanam, ha de tornar més el paper també a les aules de casa nostra, d'aquí de les Balears?
A les aules i per tot arreu.
Per tot arreu, també.
Sí, sí. Tornar el paper. 9 i quasi 9 minuts, frase del dia, en què podem reflexionar avui.
La frase d'avui és de Chumi Chúmez, pseudònim de José María González Castillo, humorista, gràfic, escriptor i director espanyol que avui hagués fet anys, i que un dia va dir que si hi hagués un sol home immortal, seria assassinat pels envejosos.
I de què parla tothom avui?
Idò, avui tothom parla del rànquing que ha fet la plataforma Romitely sobre els països més educats del món. Empreses, el Japó és el país més educat del món i Espanya ni tan sols ha entrat al top 20. És una de les conclusions d'un estudi internacional elaborat per la plataforma Remitely, que ha demanat a més de 4.600 persones de 26 països quins llocs o quines pràctiques associen en més cortesia, respecte i bones maneres. El rànquing el lidera Japó, seguit del Canadà i del Regne Unit. També apareixen Alemanya, Suècia, Austràlia o Nova Zelanda. I Espanya queda en la posició número 22 per darrere de França o el Brasil. L'estudi no analitza només l'educació formal, sinó sobretot els petits compartir gestos quotidians, la paciència, el tracte amable, el respecte als desconeguts o la manera de relacionar-se en espais públics. Segons els autors d'aquest informe, els detalls són especialment importants per a les persones que arriben a viure a un altre país, per sentir-se una mica més conhortades. Ara bé, hi ha una dada curiosa. Tot i quedar fora dels 20 primers llocs, els espanyols tenim una percepció molt alta de la nostra pròpia educació. De fet, Espanya apareix entre els països que millor es valoren a si mateixos en aquest aspecte. I mentre alguns s'ho han pres amb humor, el debat ja està servit. Som realment manco educats o senzillament més directes i mediterranis? Joana Maria Maroto Munà, dona mediterrània com poques en aquest programa. Tu què en penses?
I dona, no sé si més directes i més mediterranis o també que vivim una mica més estressats i més crispats. Per ventura, la crispació s'ha apoderat una mica de tots nosaltres. És un poc la conclusió d'aquest estudi que n'estret jo. Perquè, arreu, si mireu una miqueta en el vostre voltant, i m'incloc jo mateixa, conduint, en qualsevol activitat del nostre dia a dia, de la nostra manera habitual de viure, crec que vivim bastant més estressats i crispats que fa 20-30 anys. I crec que mos hauríem de fer mirar, també, però que abans teníem un altre flow. El nostre flow era més slow flow, I no per res, però precisament...
No, tenc un dubte, jo i tot Balears, ets na Joana Maria Maroto o na Jennifer López? Ho dic perquè ara no cap entendre aquest flow, slow, flow, flau, flow. Estic com a perdut perquè jo no te conec. Ara mateix. Ets tu o ets un avatar?
Som un avatar. Som un avatar d'aquí, però de na Joana Maroto o de na Jennifer López?
De quina por, de na Joana Maroto?
Si m'acosta distingir-vos.
I això que no m'has vist ballar, eh? Si me pots aquí ballar, alerta.
Sí que t'he vist ballar. Ja hores, ja tot hora. Ho deixaré aquí perquè
és
el sumari de les 9 i tampoc he de donar tot el peix a aquesta hora.
És igual, si no falta donar peix a jo, la meva conclusió és aquesta. Més crispació, hem de tornar en el flow relaxing, en el slow flow.
Jo crec que tenim... Ha estat sempre, però darrerament encara aquest costum de primer pegar i després demanar. És a dir, primer atacam i després intentam saber les causes d'allò que hem vist. Això no vol dir que no siguem una societat empàtica o generosa, però és cert que...
Molt més passional.
Sí, que tenim aquest punt passional com... Sí, però passional malentès.
Malentès, totalment.
Pots anar una mica més apaivagats, no hi seria de més.
Sí, però jo no crec que sigui l'estrès. Jo crec que totes les societats van igual d'estressades, perquè imagina't el Japó, no?, amb el trànsit... Ostres, no és precisament la calma, no?, o si pensam en la ciutat en si. Jo crec que aquí tenim molt poca paciència. Jo el darrer episodi de Mala Educació el vaig viure ahir, una dona que m'apitava, però com una loca, precisament perquè me vaig torbar una micona en aparcar. I, ostres, imagina't que una persona major, la gent va amb pressa, la gent està crispada, el volant...
Ja és igual s'hora,
eh? És igual s'hora.
Quan venim aquí primera hora des de matí, hi ha gent que ja s'aixeca encesa, perquè que a les 6:30-7 t'apitin...
És que avui...
Ara tothom pensarà que conduïs fatal.
No, perquè a mi també m'apiten, tot i que jo sé que m'han malament, ho reconec, és a dir, té moltes virtuts, manar
no ho és. Però manar no és la nostra.
I la gent a les 7 de matí t'apita i dius, però per favor...
Relaxa't.
A les 7 de matí.
És que jo crec que avui, amb aquest estudi, allò que podem descloure és que mos posaran d'acord amb això que estem explicant, que tots, i no només és de fora, ni és de davant, sinó nosaltres també una miqueta... per aventura no en una cosa concreta, perquè per aventura tu tens més paciència i manant, però en una altra sí que tots vivim una mica
més
estressats.
És una reflexió, quan diu una Joana, que tal vegada la podem fer tots, no? És una reflexió
però
que
també
la podem
som més acollidors que, per exemple, el Japó o en els països nòrdics.
Donem abraçades, no, altres?
Sí, però que integrar-te a lo que seria, sense anar més lluny, integrar-te a Balears és molt més senzill que integrar-te a Suècia o que integrar-te a Oslo, a Noruega, per exemple.
Que són més freds.
No perquè siguin més freds, sinó perquè són com a molt més tancats, són molt més permeables, impermeables, volia dir, i nosaltres no, nosaltres en dos dies ja qualcú és amic coral. I
això... Jo t'he dit una cosa, que això també generaria debat, perquè sí. Hi ha més d'un madrileny que diu que integrar-se aquí
això
a les
no
Balears, déu-n'hi-do, i nosaltres en sabem d'aquesta qüestió.
No entraré aquí, no entraré aquí en la percepció madrilenya de lo que és integrar-se a Mallorca. Amem, tampoc te dones les claus de camp Eva. Crec que en convidar-te a sopar ja n'hi ha prou. Va tu al món.
Tenc una casa que diu que és quasi més fàcil integrar-se a Suècia, però tots són opinions.
Molt bé,
si els Balears són acollidors o no, podria ser un altre debat.
El final de frase d'aquesta retaïla o d'aquesta cosa que
d'aquesta tirallonga
com et solen dir a tu i a jo, és que una vegada estar fet en Sogolet d'un mallorquí o una mallorquina...
Per sempre.
No sé si m'agrada.
És un debat que reprenem a les 11, si vols. Sembla que serà molt ample, però record que Espanya ha quedat fora del rànquing de països més educats. Amb la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, que te Jaume, Miquel Rosselló, Alejandro Rubio, i que te Jaume, comencem a divendres.
Dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
Nou i 16 minuts. L'Associació de Pares i Mares del CEIP de Sant Vicenç de Palma, ho sabeu, ha decidit desconvocar la vaga per la presència de Miquel Roldán, el docent condemnat per assetjar un alumne menor d'edat en 2021. Només els alumnes de quart de primària, que és on el professor està ocupant una plaça com a substitut interí, mantindran les mobilitzacions que ja se sumen a més d'una setmana. És una situació que, com ja sabeu, hem abordat molt en aquest programa. És una situació que ha arribat al Consell de Ministres, on el passat dimarts es va aprovar l'ampliació de la Llei de la Infància, en què es recullen els supòsits pels quals un professor condemnat no podrà treballar amb menors de manera directa. De moment no tindrà, però, caràcter retroactiu sobre la figura d'aquest professor. Per això avui ens demanem què podria passar a partir d'ara. Els dies previs hem escoltat a l'Associació de Pares i Mares, mostren el seu descontentament, no descarten tampoc noves mobilitzacions, però quines seran les passes a seguir per part del professor condemnat per assetjament? Avui tenim l'oportunitat de parlar amb el seu advocat, la persona que el representa legalment. Pere Quecles, bon dia.
Bon dia, Marta, com estàu?
Un cas, Pere, que fins i tot ha fet que es canviï la llei, però entenem que els canvis seran a partir d'ara, com deien, de caràcter retroactiu. Això vol dir que aquests futurs canvis no afectarien Miquel Roldán? O sigui, el seu representant no es veuria afectat?
Bé, abans de respondre-te a la pregunta, et volia fer una petita precisió. Miquel no està condemnat per... assetjar a un alumne, sinó a un exalumne. Per tant, no era alumne seu en el moment en què se'l jutja ni en el moment dels fets. Per tant, això és una cosa que ha de quedar clara. Què és el que passarà? Pues, la veritat és que no ho sabem. Les reformes legislatives cada vegada ens sorprenen més, però aquí hi ha un principi que els que ens dedicam al dret tenim molt clars i els coneixem. Des del punt de vista sancionador, existeixen dues parcel·les, una part és la part penal i l'altra la part administrativa, que a vegades van de la mà i a vegades no, però hi ha principis que són molt bàsics, és a dir, la irretroactivitat d'una norma sancionadora és un principi bàsic dins el món del dret i dins el món penal específicament està previst el tema de l'aplicació de la llei penal més favorable en el condemnat, en el reo, que deim nosaltres, dins el vot jurídic. Per tant, això que diuen i que se comenta, perquè són comentaris, estem encara en un projecte que s'ha de presentar a les Corts, no sabem realment com acabarà. Hi pot haver esmenes, hi pot haver tot el que sigui. Però els principis generals del dret i del procediment sancionador són aquests. Hi ha retroactivitat d'una norma sancionadora i, en principi, sempre s'ha d'aplicar la norma més favorable en el reo.
Això vol dir que continuaria o que podria continuar exercint la docència?
No hi ha cap motiu pel qual en aquests moments en Miquel no pugui exercir la seva professió de professor.
Si és així, és evident, Pere, que és una notícia de gran impacte per les famílies. Quina és la versió del seu client? No sé si assumeix certa responsabilitat moral. Entenen que no deu ser fàcil anar a classe amb tothom en contra.
Mira, el tema de les responsabilitats morals és una part important. Cadascú ha d'assumir les seves. El senyor Roldán ha tingut o té una responsabilitat penal, va ser condemnat per un fet. Això és impecable, és una cosa que està claríssima, no se'n pot discutir ningú. I la part moral cadascú la queda per ell mateix. El que passa és que En aquest moment s'està demanant un acte de generositat, diguem-ho així. És a dir, se li està dient al senyor Roldán, i vaig sentir a la portaveu de l'Associació de Pares i Mares de Sant Pizà, que diu, nosaltres el que volem és que en Roldán no exerceixi la docència, que estigui a un altre lloc. Per tant, ens demanen un acte generós perquè una persona que té dret a fer una cosa renunciï en el seu dret, tal vegada per una tranquil·litat d'esperit i una tranquil·litat de vida, perquè la veritat és que la vida seva no és tranquil·la. Aquí hem de tenir en compte, i ha de ser molt clar, que pens que aquí hi ha una instrumentalització total i absoluta de les famílies. Així de clau, he de dir.
A què se refereix?
Tenim una associació. Doncs mira, tenim una associació que se diu FAPA, que és la Federació d'Alumnes o de Pares de les Illes Balears, que ha trobat aquí un filon. Així de clar, ha trobat un filon. Sabem que no hi ha sintonia entre la conselleria i aquesta organització. Això és així. És evident que cada dia surten en els diaris, en conflictes, en problemes i tal. Per tant, han trobat la tormenta perfecta per poder sortir cada dia en els mitjans de comunicació en el mateix tema. Dali i dali i dali. Per tant, és una manera de potenciar i fomentar la visibilitat d'aquesta associació i de que té un conflicte directe en la conselleria. A nosaltres, personalment, ens és exactament igual els interessos que puguin tenir mentre no afectassin en els nostres clients, és a dir, en el Miquel. És a dir, això de sortir a premsa dia sí i dia també, això no és agradable per ningú, ni per Miquel, ni, supos, que per les famílies tampoc. És una cosa molt clara. I mentrestant, què és el que passa? No ens dedicam a res més, no xerram del tema dels menjadors, no xerram de les aules prefabricades, no xerram de res més. Te volia fer una precisió, avui també cercant informació. El responsable de la FAPA, un article, diu acusa a la Conselleria d'Educació de excessiva prudència en el caso Roldán. Roldán ha paralizado dos colegios. Aquí ha de quedar una cosa molt clara. En Miquel Roldán no ha paralitzat cap col·legi. Qui ha paralitzat els col·legis són l'Associació de Pares en la seva legitimitat, jo no la poso en qüestió, però alentats i fomentats per una associació a la que li convé que aquest conflicte sigui vigent, estigui cada dia damunt la premsa. Això és així.
Una puntualització.
Mira, m'hi pus. Són incapaços de girar la mirada cap a un altre puesto. És a dir, per què no mos venen a nosaltres i mos diuen, escolta, què vols per això? Ho podríem arreglar, això? No. Nosaltres, i t'ho dic perquè veig que ningú ho ha dit, ni surt en premsa, ni... Vamos, que a ningú li interessa dir-ho. Nosaltres hem demanat una reunió amb aquesta federació dues vegades i se mos ha negat. Perquè no interessa. No interessa. Com podem presentar-nos davant els pares dient mos han reunit amb en Roldán, que és un ser despreciable. Així de clar. L'acusen d'abusador sexual, l'acusen de lo més gran, de lo més gran. Cadascú haurà de ser responsable de les seves paraules. I, a més, pitjor no s'aconseguiria, que ja ho tenen bé, dient, és que vostres no fan res. Però la meva pregunta és, si s'aconseguiria actuar i dur a terme una actuació que serà, sense cap dubte, sense emparament legal, una prevaricació, qui ha de respondre? El membre de s'aconseguiria que faci aquesta resolució o la gent de la FAPA? Llavors et rentaran.
Però, anem per parts, perquè estàs comentant algunes qüestions i és evident que no tenim la Federació de Pares i Mares aquí, no? Sí que els hem escoltat en els dies previs, així que me vaig obligada a puntualitzar el que respondrien, no?, davant d'aquestes qüestions. La primera, segur que farien èmfasi a una situació d'empatia, perquè a ningú li agradaria dur els seus fills a una escola on el professor ha estat condemnat per assetjament a un exalumne, no? Ja és una qüestió d'empatia cap en aquesta situació. I després, respecte a la reunió que tu deies que vos heu oferit, no?, mantenir una reunió amb la federació, el manco dues vegades, tal vegada les famílies pensen que és un tema que s'ha de resoldre els jutjats, que no han de ser ells que hagin de comunicar-se directament amb vosaltres per intentar trobar una solució. Te faig aquests dos matisos,
mira,
per tal que me puguis respondre.
Mira, en el fil de la teva apreciació, jo, que quedi molt clar, i no voldria que se m'ha mal interpretat, perquè després, clar, tot se gira, i a mi m'és igual, tu saps, me coneixes prou per saber que som clar en totes les meves expressions. La posició dels pares l'entenc perfectament. Això que vagi per davant. I, a més, si tenim a darrere una associació que me fomenta la meva idea, evidentment, els pares tenen tota la seva legitimitat en fer el que trobin en els seus fills. Però el que vull que quedi clar és que el fet de que qualcú pugui dir en Miquel Roldán per les 700 no és així, és dir, qui no du en els al·lots d'escola són els pares, evidentment, perquè tenen una justificació, sé que sigui. I respecte a el que me dius, que siguin els tribunals que haguin de resoldre això, record, i vull tenir molt present, que un tribunal que va jutjar en Miquel Roldán va determinar que no se'l podia inhabilitar. Per tant, passi el que passi i diguin el que diguin els tribunals, les famílies i les associacions de pares, i sobretot aquesta federació general, té la seva idea preconcebuda. I per molt que digui un jutge o torni a reafirmar-se en la idea de que no se'l pot inhabilitar, els serà exactament igual. Tornarem en aquesta història. I la meva pregunta, la teva pregunta seria, els bastaria que un jutge tornés a dir que no el pot habilitar? Seria així?
És que jo crec que hi ha una cosa molt mal d'entendre, que sembla com una paradoxa. Com pot ser que a partir d'ara la llei digui que una persona que hagi estat condemnada per assetjament no pugui exercir i tenim just ara una persona que ha estat condemnada per assetjament que continua exercint en contacte amb els infants? Jo entenc que això és molt mal d'entendre per pares, per mares, per qualsevol persona que tingui un infant, no? És com una paradoxa.
No, mira, no és molt legal, sobretot a Espanya. Bàsicament, les paradoxes són molt comunes. Els legisladors van fent-se lleis a mesura que sorgeix una necessitat. Ara, hi ha una necessitat de resoldre aquest problema, perquè també vull que la cosa quedi molt clara. És a dir, no, aquesta llei no surt per cap Roldán. A menys si mos entenem. Tampoc aquest missatge que mos han venut, això no és cert. És a dir, aquesta llei sorgeix perquè l'any 2025 s'aprova la llei del menor, s'havia de desenvolupar determinats elements de la llei del menor, i ara aprofitam i dèiem aquí, pues mira que bon que som i resoldrem el tema d'en Roldán. Jo crec que aquest missatge és molt erroni, molt equivocat, equivocadíssim.
I existeix la possibilitat de que ell pugui...
El compren...
Sí? Perdona, acaba.
Si les famílies el compren, ja està, no passa res. Però hem de tenir en compte que, primer, hem de veure com queda la normativa, i segon, les possibilitats legals que hi ha que les pretensions dels pares s'aduïn a terme. I després, i no hem de perdre de vista, les possibilitats legals que tindrà Miquel Roldán per fer les impugnacions corresponents.
Sí que sabem que se li ha oferit poder estar en un càrrec específic que no tingués un contacte directe amb els menors, però que de moment ell no els ha acceptat. Caldria la possibilitat que acabés acceptant algun tipus de càrrec que no tingués un vincle amb els menors?
Jo te puc dir que jo no estic dins el cap de Miquel Roldán. Nosaltres exercim funcions d'assessorament. Aquesta possibilitat existeix com en poden existir qualsevol altra. El que passa és que és el que jo te deia en el començament. Se li demana això, que sigui generós. Col·loca't a un lloc, anem a pagar aquest foc i col·loca't a un lloc allà on no tinguis contacte amb els menors. Clar, bueno, està bé, com a oferta podria ser viable o no...
I com a misser, Pere, no li has aconsellat, perquè és evident que és molt difícil defensar qualcú que no representa cap tipus d'empatia, no?, cap a les associacions de pares i mares, en general, com a misser, no seria un bon assessorament continuar exercint? És evident que la llei no el pot apartar, no?, d'aquesta feina, però que no estigués en contacte amb els menors. No sé si és un consell que tal vegada, com a misser, ho has plantejat.
Jo, com a misser, no li puc plantejar als meus clients una solució. Jo mai tinc una premissa bàsica. En el meu client no els dic el que jo faria, perquè segurament m'equivocaré. Yeah. Per tant, els clients tenen llibertat de criteri i dins d'aquesta llibertat de criteri la funció del misser és defensar l'idea o la postura dels nostres clients en base a la normativa, a la llei. Nosaltres no fèiem res que no ens permeti la llei, això ha de quedar molt clar. És així. Què passa? Que jo també entenc que si una persona li agrada la docència, se vol dedicar a la docència, ha tingut una patinada, diguem-ho així, dins la seva vida, i ara ha d'acceptar unes condicions que no li agraden, jo crec que està perfectament legitimat a no acceptar-les. Aquí hem de tenir en compte una cosa, que ens hem oblidat tots. Quin és el principi general de la normativa penal o de condemnar una persona? La seva rehabilitació. Per tant, què li estan dient al senyor Roldán? Que no té dret a rehabilitar-se. No té dret a exercir la seva funció. Això és el que li estan dient. Per tant, posem aquest principi general a tot el penal.
Però...
És igual, te condenam i te pot tendre a terribilitzar-te. No, 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 però és que les lleis estan com estan. Si no mos agraden, les canviarem. Però nosaltres juguem en lleis, no juguem en... Jo no puc jugar en sentiments, no puc jugar amb empaties, no puc jugar amb això. Perquè si jo fes això, no seria missat. Seria una altra cosa. Però és que és així. És a dir, això és el sistema que tenim, això és el joc que tenim. No mos agrada, l'hem de canviar. Bones regles. Això és així, això és evident. I el fet que ell no vulgui canviar de lloc de feina està en el seu dret i, a més, se li està demanant un esforç que, per l'altra part, tampoc han vist, perquè no han de perdre de vista.
És el...
Una de les idees que ja es va presentar inicialment era que deixar-se de fer feina amb els lots. I això tampoc ha funcionat. Per tant, no crec que bastàs això. Si és destrossar en Miquel, perquè és que si no, no veig res més ni tota aquesta història.
Trasllata els arguments de Pere Quecles, misser de Miquel Roldán, aquí a la taula de tertúlia. Pere, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció.
A vosaltres.
Un plaer. Saludam Nekane Don Blas, bon dia.
Hola, bon dia.
Elena Pipó, bon dia.
Hola, bon dia.
Eduardo Luna,
bon dia.
Segons el testimoni de Pere Quecles, advocat de Miquel Roldán, podria continuar exercint la docència, això no és descarta, és el titular, no?, més directe de tot això, i la paradoxa o la qüestió tan mal d'entendre que és que la llei digui que a partir d'ara una persona que està condemnada per assetjament no pugui exercir i hi ha una persona que ha estat condemnada per assetjament que continua exercint. Com se pot entendre això?
Claro, es que no se puede entender. O sea, la gente que nos está escuchando le cuesta muchísimo porque, como bien ha explicado mi compañero, es un principio de derecho general. Tú no puedes aplicar hacia atrás algo que te perjudique, porque la propia legislación es así, y más en un ámbito sancionador. Me da igual que sea penal, que sea contencioso. Lo que pasa es que luego es cierto que las administraciones, el derecho, en este caso el contencioso administrativo, tiene que tener herramientas para poder proteger el superior interés del menor, que es otra esfera que está en juego en esta historia. Yo, escuchando al compañero, no puedo más que no estar de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho. La empatía, el perdón a la víctima y la justicia restaurativa está íntimamente ligada al derecho penal, íntimamente ligada. Entonces, si para pasar por una justicia restaurativa, aunque el tipo penal no te permita inhabilitación, que es por eso por lo que no se le ha inhabilitado, no porque los hechos no sean graves o porque los hechos no vayan en contra del menor, es porque sencillamente el tipo penal no permitía ese tipo de inhabilitación. Eso no quiere decir que el victimario condenado no tenga que, en un momento determinado, para resarcir a las víctimas, pues a lo mejor ceder en alguna de las circunstancias. Y en esta, por ejemplo, tampoco me parece una cosa tan descabellada, y muchísimo menos tildar a la administración de prevaricadora si dicta una resolución que le aparte, ¿no?, del contacto con los menores. Porque al final, vuelvo a lo mismo, igual que está la dignidad de este señor, que hay que decir que, bueno, la dignidad de este señor está, pero que hay que recordar que está condenado por un delito, también está la dignidad de los menores y está este superior interés del menor que al final prevalece por encima de muchas otras cosas. Y yo desde aquí, pues, a lo mejor a la consellería sí que le aconsejaría que en base a ese principio tomase algún tipo de medida, porque al final, bueno, si este señor quiere luego impugnarla, pues que se vaya un contencioso y que la impugne.
Elena Nekane.
Yo creo que aquí, ya lo dije la semana pasada, a mí me parece que aquí hay un debate interesantísimo para hablar durante horas, porque efectivamente es imposible no empatizar con los padres, absolutamente imposible no empatizar con los padres, pero aquí también se abren unas, o sea, es muy poliédrico este debate, y también yo creo que algunas de las cosas que ha dicho el abogado son muy interesantes, por ejemplo, el principio de rehabilitación, o sea, ¿para qué condenamos a la gente en principio?
Sí, Nekane, pero para rehabilitarse lo primero que hay que hacer es reconocer el hecho delictivo.
Bueno, pero a ver un momento, es que tú hablabas ahora de las víctimas, él tiene una víctima.
Bueno, en general,
a ver, ahora voy a parecer yo el abogado del diablo, abogado de Roldán, que no lo quiero parecer.
Nekane,
acabo de decir que
general,
lo primero es empatizar absolutamente y entender la preocupación de los padres. Eso por, pero quiero decir que esto no es tan simple, no me parece un debate tan simple, de que este ya no vuelva a dar clase y punto, no. Porque este señor igual, no lo sabemos, yo lo desconozco, puede ser que él ya haya pedido perdón a la víctima, que es una... Y tenemos que poder pensar que igual este señor se ha rehabilitado.
No,
que para
no, porque
eso es...
de las propias palabras que se desprende, lo que ha dicho el compañero es que los temas de petición de perdón y los temas de darse cuenta de lo que uno ha hecho está en la esfera personal.
Bueno, claro, pero igual en la esfera personal, igual él se ha dado cuenta, no lo
sí,
sabemos.
Pero
yo
no
lo
habrá
sé.
Pedido a la víctima, si no, no estaría
a la
en esta
víctima.
Situación.
A ver, perdón, quiero decir... Estoy diciendo, ya sé que estoy haciendo el papel de abogado del diablo, pero me parece que, quiero decir que no es un debate tan simple como se está planteando.
No, nadie ha dicho que sea
y creo que, sinceramente, que igual entre todos hemos generado una alarma social muy alarmante, valga la redundancia. No lo sé, me lo estoy planteando. Quiero, a mí me ha parecido muy interesante escuchar los argumentos del abogado, me ha parecido muy interesante, porque hasta ahora es verdad que teníamos una visión unidireccional de los hechos y ahora me parece que este debate y este asunto es mucho más, tiene muchas más aristas de las que yo había pensado en un principio. Insisto, la primera que me viene a la mente, que ya lo mencioné hace un par de semanas, es el derecho de una persona a rehabilitarse en la sociedad.
Pero para, es que volvemos a lo mismo. Es que tú para rehabilitarte tienes que hacer algo para rehabilitarte. No te rehabilitas solo pero de la noche es, a la mañana.
Ver,
o sea, una condena no equivale a rehabilitación.
No, ya lo sé, pero es que yo no sé. Bueno, a ver, cuidado.
Esto vamos, léete a Roxín. O sea, bueno, una condena directamente no equivale a rehabilitación. Punto pelota. Bueno, esto es así de simple.
Vamos a dejar
esto sí que es simple.
Bueno, vamos a dejar el derecho a que las personas cometen un error en su vida y vamos a darle la oportunidad de que igual... Es que yo no sé si le he pedido perdón.
Tú cometes un error y por ciencia infusa te das cuenta del error que has cometido.
Yo estoy diciendo que yo desconozco, tú también supongo, si este señor a su víctima ha ido a decirle perdón, lo siento muchísimo, me equivoqué, por supuesto, es intolerable lo que hice. Yo no sé si lo ha hecho. No lo sé, lo desconozco. No sé si lo ha hecho. Igual lo ha hecho. Ahora, insisto que por supuesto que entiendo la preocupación de los padres, pero quiero decir que ahora he escuchado y se me abren otras reflexiones, sin más, solamente quiero decir eso, y creo que está bien que este es un programa crítico para que la gente entienda y reflexione, no es unilateral de, sigamos todos por este camino. Me parece muy interesante que la gente entienda que igual hay muchos más matices y muchas más aristas que no la simpleza de este señor que no vuelva a dar clase. ¿Por qué? Si ya ha cumplido la condena y no le han inhabilitado. Que luego que parece que hay una persistencia en insistir, de acuerdo, pero habría que conocer mucho más detalles que desconocemos. Yo no lo sé. Simplemente hago esta reflexión. Quiero decir que efectivamente, empatizando absolutamente con los padres, yo no soy madre, pero no me gustaría nada si tuviera un hijo que viniera un profesor al colegio y me dijo, lo primero, es que esto es lo primero. Ahora, lo segundo, igual habría que profundizar un poco en el caso y buscar qué es lo que está pasando realmente con este señor. Igual, la reunión que la FAPA no quiere tener con Miguel Roldán, pues sería interesante que la tuvieran. Igual sería interesante, porque yo toda la vida he entendido que vamos a intentar que la gente hable y resuelva los problemas desde un punto de vista personal. Pues igual sería interesante esta reunión que no quiere tener la FAPA, según el abogado. No sé qué diría la FAPA. I igual la FAPA diria altra cosa.
De fet, hem parlat amb la FAPA en els dies previs, pràcticament, no? Aquesta setmana, més d'una vegada. No tenim encara la resposta de què diria la FAPA, no, davant la negativa, no, mantenir aquestes reunions. Jo li plantejava al missè, Elena, perquè tal vegada ells pensen que són qüestions que s'han de resoldre d'una altra manera, que no han de ser ells, no?, que hagin de prendre ses decisions o ses possibles solucions.
A ver, es verdad lo que dice Nekane, o sea, aquí hay muchas cosas y yo creo que...
De fet, perdoneu, el matís és que no el van inhabilitar no perquè la norma no ho permet, sinó perquè els fets no van anar a l'àmbit escolar.
És per això.
És per aquesta raó, eh?
Per les inhabilitaciones...
És que lo ha dicho también.
Exactament, ho recordam.
Eso es, tiene que ver, el hecho delictivo tiene que ver con el ejercicio de la función.
Exactament, continua, Elena.
És que és esto, aquí ha faltado... Hay que ir a conocer los detalles, porque simplificar el hecho en... pasó esto, bueno, pues este era un exalumno, no ocurrieron los hechos, no ocurrieron en el colegio, pero aún así es verdad que esto es normal que preocupa a los padres, porque ¿quién te garantiza que este señor no vuelva a repetir lo que ha pasado? O sea, ¿quién te lo garantiza? Entonces, yo creo que ahí es verdad que ha habido una condena, los tribunales han decidido, se ha aplicado, pero el sentido común, ¿a qué te llama? A decir, oye, vamos a intentar resolver esto. Yo creo que no es adecuado, o sea, que vuelva a tener contacto, o sea, en un centro docente. Hay que buscar una solución, pero tampoco decirle, oye, pues ahora ya eres un proscrito y no vas a trabajar en tu vida en ningún sitio porque te vamos a ir señalando allá donde pases, porque allí volvemos al tema de la rehabilitación. Entonces, yo creo que es verdad, hay una condena, ha pasado esto, este señor no está inhabilitado y ya está, pero hay que encontrar... ¿Cómo podemos encajar todo esto entre el derecho del condenado y el derecho de las familias, sobre todo porque estamos hablando de menores?
Claro.
De menores.
Tema
de
moltíssima complexitat.
Muchísimo.
Pero moltíssima. Que se puede llegar fuera del ámbito legal a cómo podemos resolver esto.
És el que dèiem, de moltíssima complexitat. I des d'aquí hem escoltat totes les veus. De fet, ara intentarem també escoltar de nou la Federació de Pares i Mares per aquesta qüestió.
Instrumentalitzar el caso ahí es verdad. O sea, es verdad que cuando hay un caso como estos, pues cada uno, ¿sabes? Va más allá.
La nostra següent pregunta a la Federació de Pares i Mares serà si no descarten mantenir en un futur una reunió. De moment, ens deia el missatge de Miquel Roldán que s'ha denegat aquesta postura, que de moment ells no volen mantenir un contacte directe, però qui sap si en un futur se podria mantenir. Serà la pregunta que traslladarem a les federacions de pares i mares. Són les 9 i 40 minuts, uns consells, tornem tot d'una.
Dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día vuela hasta el interior del bus de Palma. La nueva normativa, donde las mascotas podrán viajar en los TIP. Eso dice la noticia. Un reto para la convivencia animal. Un trayecto de ida y vuelta, donde el Ayuntamiento de Palma permite que viajen con sus propietarios. O que los propietarios viajen con ellas, que nunca se sabe. Un avance histórico en la etología donde pueda compartirse la exótica visión del guiri, del troller con la iguana, el hurón o el loro verde. Siempre mientras vayan en un transportín que evite que puedan ser testigos de cargo de este espectáculo lamentable del todo gratis. Mientras resulta que no tienes frecuencias suficientes, que se denuncia la masificación del todo free, los olores o las recientes denuncias que apuntan al uso fraudulento de las tarjetas de residentes por los turistas, mientras se vende como gratuito lo que cuesta más de 150 millones de pavos al año a todos los que lo pagan, el bus se transforma en una plataforma política de convivencia animal, donde no caben ni las ratas. Una metamorfosis que para sí la quisiera el Congreso de los Diputados. Sobre la moda de llamar hijo, mi hijo, al animal, no consta de momento en la norma nada que diga que próxima parada es la psiquiátrica. Pero todo sea por saber qué animal se mimetiza mejor con la convivencia. ¿Quién es el modelo conductista y quién el modelo reconducido? Todo sea por saber quién se adapta mejor a los atascos. Y el lunes, siempre humanos. Más.
Són les 9 i 42 minuts. Vos contem que el Consell de Govern aprovarà les més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. Govern, Consells Insulars mobilitzaran una xifra considerable, 15 milions d'euros, que aniran dirigits sobretot a col·lectius vulnerables, a famílies, a ajuntaments. Ho avançava la presidenta Marga Proens després de la conferència de presidents a Formentera, com també ha anunciat que estudiaran algunes fórmules perquè puguin permetre l'accés dels residents a les línies i freqüències del bus TIP a Mallorca, que són algunes de les més saturades. Després de tot el que han viscut, no?, amb la crisi derivada de l'Orient Mitjà, amb la pujada de preus constant, la situació tan ofegada, no?, que es viu aquí a les Balears per mort dels preus de l'habitatge, ara parlem d'aquest primer paquet econòmic de 160 milions d'euros que ha estat aprovat recentment pel govern i que protegirà aquests sectors, també les pimes i també els autònoms. Se posa en marxa, Necane, després de tant de temps que hem parlat sobre aquestes ajudes, ara se posen en marxa, mos demanant si seran suficients per pal·liar una crisi que sembla cada vegada va a més.
Hombre, yo creo que sí. Que de moment, es que yo creo, ahora voy a decir una... Estoy hoy de opiniones impopulares, hoy me toca hacer el papel de ir contracorriente. A ver, yo entiendo que ha habido algunas medidas que se tienen, que efectivamente tienen que ayudar, pero creo que todavía es un poco prematuro para ver el alcance de la crisis. A mí me parece que, aunque se criticó que Pedro Sánchez, las ayudas de Pedro Sánchez llegaban tarde porque hacía un mes que Trump y Netanyahu habían empezado a bombardear y aún no habían llegado las ayudas, como el Gobert, a mí me parece que fue todo lo contrario, que igual fueron un poco apresuradas. Ahora, tengo que decir que las de ayer, me parecen, no las de ayer, las de ayer, que son 15 millones, que son ayudas sociales, estas me parece que sí son más precisas. y que están hechas más con bisturí, y ahora hago un homenaje al amigo Alarcón, están hechas más con bisturí, son más precisas y van precisamente a quien más lo necesita, porque a mí lo que me preocupa de las ayudas es que las ayudas, como son tan genéricas, las recibe igualmente el dueño de la banca Mark que yo. Es así. Entonces, el dueño de la banca Mar seguramente no necesita tanta ayuda como la que necesito yo. Entonces, me gusta mucho más la precisión en las ayudas. Y creo que las que se anunciaron ayer, que no se han aprobado, van más en esa dirección de ir más a lo preciso que no a lo genérico. Ahora bien, que está bien que haya ayudas, pero vamos a esperar a ver qué pasa. Parece que ahora estamos en una especie de tregua falsa en la que puede que haya un acuerdo muy vago entre Estados Unidos e Irán, porque Trump parece que se está dando cuenta entre sí y entre no de que se ha metido en una guerra absolutamente impopular, más impopular que mis opiniones, y a ver qué pasa, porque todo parece indicar que esta vez sí que puede haber un impreciso alto el fuego muy vago sobre el que unas bases muy básicas sobre las que empezar a negociar una paz definitiva.
Elena, ¿sobre qué estas ayudas?
No, me parecen bien siempre y cuando se pueda llegar a ellas. O sea, que la burocracia no impida, porque a veces es complicado luego acceder a todas estas ayudas. Pero una vez dicho esto, y que 20 medidas muy concretas, no generalistas y tal, pero yo siempre digo que a mí creo que la solución baja por bajar los impuestos. O sea, que sería más efectivo eso que no dar ayudas, que bien, o complementarlo con una bajada de impuestos. Y luego, pues, se podrían hacer muchas otras cosas, como el gasto público, reducirlo, gastos superfluos, y apretarnos todos un poco el cinturón, no dar alegremente sin tomar otro tipo de medidas complementarias que de verdad ayuden y pueda llegar a más gente.
¿Son la solución, Eduardo, que estas ayudas habrían de ser unas mesuras complementarias?
Yo en este tema estoy un poco como Alejandro Sanz, con el corazón partido. Estoy en mitad de las dos argumentaciones y las comparto perfectamente. O sea, creo que son medidas bastante teledirigidas por primera vez, ¿no? Estamos viendo cómo se apoya a los sectores realmente importantes, porque al final el 95% de nuestro tejido empresarial son pequeños autónomos y pymes, ¿no? Entonces, ese tipo de ayudas, fantástico, pero por otra parte también creo que no toda solución pasa siempre por un paquete de ayudas, ¿no? Que habría que a lo mejor verlo de una manera un poco más transversal y quizás aplicarlo a rebajas fiscales. El tema de las rebajas fiscales es que estoy con Necan en esta parte, tampoco me hace mucha gracia que afecten, ¿no? Que sea un totum revolutum, que afecten pues a empresas que en un momento determinado, no voy a decirles que hasta les va bien el conflicto, pero que tampoco les toca muy, muy de cerca, ¿no? Y luego con el tema de la crisis, hombre, yo creo, lo dijimos aquí varias veces, que Trump aquí había hecho un órdago que iba a ser difícil de mantener y que poco a poco iba a ir vendiendo el relato que fuese para vender que estaba triunfando saliendo del conflicto, porque yo creo que ellos, los americanos, son los primeros que se han dado cuenta que no pueden mantener mucho más tiempo este conflicto por el desastre que está habiendo con el estrecho Hormuz.
9:47, tot d'una parlam de la darrera hora del creuer infectat per antivirus i de les repercussions que també s'ha plantejat el govern balear, com per exemple que s'establesqui un protocol específic per arxipèlegs, igual que està passant ara a Canàries. Fem una petita pausa i tornem tot d'una.
Al día. Ivetres Radio.
Para ti y también para ti. En Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 8 hasta el domingo 10. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Mallorca es una illa viva y las carreteras la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat, ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champion de l'Iller Balears Palma Futsal.
A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
Saber que somos el tricampeón de Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Un dia més seguim pendents del creuer infectat per antivirus. Sabem, o el Manco de les darreres hores apunten que no atracarà el port de Granadilla de Abona, a Tenerife, sinó que l'embarcació quedarà fondejada en alta mar per minimitzar el risc de contagi i l'evacuació es farà des d'aquest punt amb una llanxa. És una operació que s'ha dissenyat per reduir al màxim el risc de contagi per part dels professionals que l'efectuaran com per part dels residents a les Illes Canàries. També varen saber que ahir la consellera de Salut d'aquí de les Balears, Manuela García, va reclamar la creació d'un protocol específic que fos per arxipèlags, que fos dissenyat per illes, igual que ara se plantegen moltes preguntes i molt de dubtes, no?, per les Canàries, que nosaltres també, com a arxipèlag, tinguem un protocol per saber com actuar davant situacions d'aquestes característiques. Comença ara per tu, Eduardo, un tema molt, amb moltíssima complexitat legal, el del creuer. Primer, perquè és una situació que no mos ve de nou al 100%, perquè venim d'una pandèmia, tot i que els experts ja han dit que evitem fer comparatives perquè no tenen res a veure un virus amb l'altre, però que té la seva complexitat legal, no? Què se podrà fer? Evidentment, el tema de la quarantena, que és una gran pregunta, què passarà, quant de temps? Cada hospital funciona de manera diferent, cada país és qui determina aquestes quarantenes, sorgeixen moltíssimes preguntes dins l'àmbit legal i això que encara no ha arribat.
Haciendo, salvando las distancias, porque lo hace muy bien, primero que no tenemos que generar alarma, que esto no es el COVID, que esto no tiene el mismo contagio, pero si os acordáis con el COVID era lo de saldremos más fuertes, hemos aprendido, no hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada porque no hay una normativa que regule, al menos a nivel internacional, cómo actuar en este tipo de situaciones, ¿no? Y que haya una, como tú decías, una seguridad jurídica común que te diga, oye, mira, con este tipo de virus o con este tipo de patógenos, esto va a ser el protocolo que hay que seguir, este va a ser el tipo de cuarentena que hay que hacer, se va a poder obligar forzosamente a la gente a hacer a la cuarentena, y estamos ahora en una situación en la que tenemos un barco ahí que no queremos que se acerque a tierra y que las personas que estén asintomáticas, pues habrá que preguntarles si voluntariamente quieren hacer la cuarentena en su casa o, como decía la ministra, pues las vamos a meter en un hospital militar, al menos los españoles, para que hagan ahí la cuarentena, ¿no? Y luego un poco la improvisación que para mí sí que está en solo siguiendo las declaraciones del gobierno, ¿no? Una ministra te dice que el barco va a atracar en Canarias, la defensa te dice que no va a atracar. Entonces, estas cosas generan un poco de incertidumbre y abonan el terreno conspiranoico de todas estas historias.
Es muy interesante el que plantea la consellera de Salut, de reclamar un protocolo. Un arxipèlag no té res a veure.
Absolutament.
En un altre lloc.
Esto es lo de siempre. Madrid no puede regular la complejidad de ciertos territorios desde Madrid pensando que esto vaya a Valladolid.
Pero lo voy por lo de lente, como arxipèlag.
Ya lo vivimos con la pandemia. Si recordáis, las islas lo sufren de manera distinta porque al final tenemos hecho ese insular que nos afecta en todos los factores.
Es un territorio muy sensible y es lógico que nos afecta a todos muchísimo más y, por tanto, por ello hay que establecer protocolos pues mucho más precisos y más que prevengan todas estas situaciones por la debilidad que tenemos por el hecho insular. Y es normal. Pero yo me pregunto una cosa, solo una cosa, que aquí han dicho. Barco, bandera holandesa, que va a llegar a territorio español. Vale. Yo me pregunto, si fuera al contrario, si fuera un barco de bandera española, ¿nos dejarían los holandeses en alguna de las islas de las Antillas holandesas?
Seguro que no. Y además hay otra.
Es una pregunta también muy interesante.
¿Qué sentido tiene que llegue hasta aquí si luego va a tener que volver hasta Holanda? ¿no? Bueno, que es otra, porque el pabellón lo tiene allí, tiene que volver.
Yo voy a estar totalmente en desacuerdo. Esto es la Unión Europea, ¿eh?
Sí, sí, pero estamos hablando de un tema de salud pública, ¿eh?
Bueno, a ver, es una salud pública de la Unión Europea, porque además hay otra cosa, no hay que olvidar que en ese barco viajan 14 españoles, ¿eh?
Sí, sí, lo de los españoles y está claro, que tienen que llegar a puerto y sacarlos de ahí, está claro.
Y lo que más cerca está de la Unión Europea, territorio europeo más cercano a la Unión Europea, es Canarias. Entonces nos ha tocado.
Otra vez.
¿Hemos tenido mala suerte? Pues hemos tenido mala suerte, pero aquí sí que creo yo que se está actuando bien, o sea, bien en el hecho de que el barco llegue a Canarias y no tenga que seguir rumbo hasta Ámsterdam, que vas esparciendo el virus por todo el Atlántico.
Hay una pregunta que también maté, no li puc donar explicació, que és com no se pot localitzar en aquestes persones que van davallar, i l'OMS intenta localitzar, no? En aquestes 12 persones en concret que van davallar,
que bajaven Santa Helena.
I no tenen cap tipus de resposta. Ostres, no puc entendre com no s'ha... Perquè ho he cercat i no els han localitzat encara.
No, de totes formes, una de les coses que sí, jo crec que sí que tienen que venir a Canàries, efectivament, i si tenemos que controlar que esto no se nos convierta en un COVID, que también hay que decir que cuando empezó el COVID no es todo nada, tranquilo, es un pangolín. Vale, tranquilo, es un pangolín, ¿eh? No, un ratoncito. Yo, en fin...
Ara és un rató de cua llarga.
Yo no soy nada conspiranoica, pero tranquila no estoy, lo tengo que decir. Tranquila, bueno, no me voy a poner conspiranoica, pero tranquila no estoy.
Eres escéptica por naturaleza, ¿no?
Ahora mismo,
no te crees nada.
Ahora mismo un poquito. Pero quiero decir, mejor que se hagan los protocolos en Canarias que en Cabo Verde. Por la seguridad mundial...
Els han localitzat, Necane. L'OMS segueix intentant cercar les 23. Algunes fonts parlen de 23, unes altres parlen de 30 persones que van desembarcar fa dues setmanes.
Esto, Marta, en el siglo XXI és impensable.
Per això no ho acabo
d'entendre. Tienen perfectamente tus datos, saben en qué asiento te has sentado. Al tener los datos de la reserva, tienen también tus datos de localización. Que la OMS, que es un organismo especializado, no puede localizar a 23 personas. Ostras, no hemos aprendido nada, vuelvo a lo mismo.
A mí me parece lo que me parece más, o sea, esto es una gran película, supongo que en algún momento habrá una película y ya para rematar solo nos faltaba.
Es que ya hay películas de esto.
El supervillano que es Pedro Sánchez, que es el que se ha inventado este virus para que nos hable de Ábalos, que es la teoría de Santiago Abascal, ¿no? Que ayer yo me explotó la cabeza cuando escuché esta teoría. Pero bueno, era por meterle una curiosidad y un poco de humor a una cosa que no es nada... Lo que me preocupa son efectivamente los mensajes disonantes entre el gobierno. Esto sí que... Yo sí que creo que este barco tiene que llegar a Canarias porque me quedo más tranquila. Si llega a Canarias, a pesar de que me llega más cerca, que si se queda en Cabo Verde, no nos vamos a engañar. Aparte de que hay 14 españoles allí a los que, por supuesto, tenemos que solidarizarnos con ellos. Ahora lo que no no entiendo cómo hay estas discrepancias internas en el gobierno. Que hable una única voz, que es lo que siempre se ha dicho. En situaciones de crisis tiene que haber la voz de un técnico,
cuidado,
que sea quien sea el portavoz y que desde un punto de vista técnico diga, pues sí, tendrán que hacer cuarentena si lo decide un juez. O no tendrán que hacer cuarentena.
Cuidado, porque quien salga para decir que estemos tranquilos, cunde el pánico.
No, es lo que te quiero
solo
decir.
Solo va a haber un caso, no se preocupen, un par de casos.
Es lo que estoy diciendo, que recordad, lo hemos vivido con la COVID, entonces yo no soy alarmista, pero tranquila tampoco estoy, no tengo que decir.
Pero los protocolos jurídicos también tienen que estar, porque claro, no, tampoco queda claro. Primero decía, no, será voluntario
tiene que
la
haber
cuarentena.
Un juez, en teoría.
Claro.
Ahora que no, pero luego si no es voluntario les vamos a obligar. Bueno, a ver, que quede claro.
¿Y con qué amparo legal le vas a obligar? Es que cuidado.
Tiene que haber una decisión judicial para retenerte en casa. Claro. Pero bueno, a mí lo que me parece que todo eso no tiene que venir uno diciendo una cosa y otro ministro diciendo otra. A mí me parece que es donde está el error de la gestión. Deja que haya un portavoz autorizado que sea el que hable. Y tendrán que hacer cuarentena, pues lo estamos mirando jurídicamente.
Eso es.
O sea, es decir...
Y sobre todo lo que decían, porque los estibadores del puerto decían, oye, si va a estar por aquí o va a haber algún tipo de actuación, que nos den epis.
Sí.
Que es que volvemos,
sí,
es que
sí,
nos
sí.
Recuerda muy,
sí, sí,
muy
compartim
peligrosamente.
Compartim en pantalla, companys, la imatge del radar que ens permet seguir cercant el vaixell, localitzar-lo, i aquí el veus. Se troba de camí, segueixen ruta, just a prop encara de Cap Verd, a la frontera entre el Sàhara i Mauritània, aquesta petita fletxeta blava que poden veure els espectadors i que descrivim pels oients és aquest vaixell. Exactament, i se troba just en aquest moment, romp cap a les Illes Canàries, es preveu que arribi aquest diumenge. A partir de diumenge és evident que se plantejaran moltíssimes coses, que sortiran també alguns dubtes. Nosaltres dilluns parlarem, per cert, amb diferents experts sobre l'arribada del vaixell i també sobre les possibles repercussions. El temps passa volant. Vos vull desitjar un bon cap de setmana. És divendres. Sí, ja hem arribat a les 10.
Igualmente.
Necane, Elena,
bon fin de setmana.
Eduardo, igualment també per vosaltres. Punt i final en aquesta tertúlia. Fem una petita pausa, publicitat per la televisió, notícies a la ràdio i tot d'una encetam la segona hora de programa aquí al dia, a través de la ràdio i a través de la televisió.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.